La gàbia del mico.
Corria el març de 1893 quan Guillem Claverol enviava una carta a Jacint Rossell de Casa Cintet i deia el següent. És precís que facis entendre a les autoritats que si es prohibeix fabricar llumins a instàncies de Casa Garriga Nogués de Barcelona, s'exposen i quasi tenen per seguretat que demà la companyia arrendatària de tabacs farà el mateix amb la mateixa exigència demanant que es deixi de cultivar tabac. Doncs bé, és clar que si cedeixen amb una, hauran de cedir amb l'altra i mica a mica perdran els drets de neutralitat a favor d'Espanya, cosa que han de defensar amb entusiasme els andorrans. A finals del segle XIX, els llumins eren la forma més còmoda i fàcil de fer foc. Es fabricaven en petits tallers, era un producte que necessitava tothom i aviat arriben els monopolis a França el 1872 i és en aquest context en què un andorrà, Jacint Rossell, ja es dedicava a enviar llumins des d'Espanya a França fins a 1892, que el monopoli s'instal·la al País del Sud. En aquest moment comença l'aventura per poder fabricar llumins a Andorra, la primera empresa altament, o de les primeres, altament inflamables. Lirbos, gallos, bauls, cafès i vermells són algunes de les referències que recullen els llibres de Casa Cintet. I quants llumins s'arriben a fabricar a Andorra i a Casa Cintet en aquest cas? Doncs, si algú ho sap, és el nostre convidat d'avui, que és historiador i també ha fet aquest llibre, doncs, que s'ha dedicat a buidar tota aquella documentació que es va portar a l'Arxiu Nacional i doncs ha fet el que en diuen una aproximació del fons a Casa Cintet. Molt bona tarda, Daniel Fiter.
Bona tarda, molt
de gust. Estic molt content que estiguis avui aquí a la gàbia del mico perquè et vam poder veure la presentació, vam poder-te esgarrapar una miqueta d'informació sobre el que hi havia en aquell llibre, però primer de tot et faig aquesta pregunta de Trivial. Quants llumins es podien arribar a fabricar a Casa Cintet? Tenim alguna referència?
Tenim referències de la producció que es fabricava en aquell moment, però clar, hem de pensar que era una producció totalment artesanal. Ells eren els encarregats, doncs. Resulta curiós i també cal puntualitzar que aquests llumins no eren de fusta, com nosaltres solem pensar, sinó que eren de cotó. Aquest cotó doncs, es transformava en cera, doncs se li donava aquesta tija dura que després es col·locava. Era una feina molt artesanal i en la qual hi trobarem presència de mà d'obra femenina, com en el cas del tabac, i després doncs, les capçaleres d'aquests llumins doncs, es feia la mescla fosfòrica i doncs, es mullaven aquestes tiges que calia secar abans de col·locar les caixetes. Era tota una feina d'artesania, doncs, gairebé podríem dir, fins a l'últim detall.
Però tenim una idea de quantes caixes, quants llumins? Tenim alguna referència que ens doni una mica la idea de la importància d'aquesta fàbrica?
Tenim referència respecte a la producció d'aquests llumins i ens denota doncs, que era una producció doncs, bastant elevada. Ara, quantitativament, per dir-te, tal mes en aquell moment es produïen, sí, podem arribar a fer una aproximació, però no tenim...
No seria del tot justa, no?
No tenim una visió clara del moment.
Bé, hem dit que hem començat llegint un extret d'una part d'una carta que està dins d'aquest ampli vast fons que s'ha depositat a l'Arxiu Nacional. Quants documents hi arriben a veure, quants llibres?
Doncs moltíssims. Estem parlant de 5.000 unitats instrumentals. Clar, una unitat instrumental pot ser des d'un llibre que tingui 400 pàgines fins al més 1.000 ebut o albarà. Per tant, estem parlant de moltíssims documents.
Com és la feina de ficar-se enmig de tota aquesta documentació, tenint en compte que també la manera d'escriure d'abans, perquè són llibres manuscrits, no és la mateixa i no hi ha no, la mateixa correcció que avui en dia tenim a l'hora de fer cartes o de deixar registres. Com és aquesta feina? Com ens l'hem d'imaginar?
Clar, hem de pensar també que era un comerç i un comerç que, com que comercialitzava a l'exterior, doncs necessitava unes garanties jurídiques i en aquest sentit doncs, trobem sèries documentals molt completes i molt escrupuloses. També trobem doncs, des de les comandes que es feien que, clar, en aquell moment doncs, no tothom sabia llegir i escriure i no tothom està habituat a l'ús de l'escriptura i, per tant, resulten doncs, complexes de llegir. Mm. Un consell...
Teniu l'ull entrenat per aquestes coses? Perquè jo a vegades m'ho he preguntat, que potser s'han de mirar des d'un altre, no? Des d'un altre costat o des d'un altre prisma, aquest tipus d'escrit.
Quan s'agafa l'hàbit de, com qualsevol persona, doncs, un historiador medievalista, et diria que doncs, els pergamins els llegeix gairebé com el diari. Sí. Doncs el mateix amb la lletra d'aquell moment. I aquestes cartes manuscrites que resulten tan curioses a vegades com ve, quan veiem aquest garbuix de lletres, perquè molt sovint no separaven les paraules, com ve llegir-les. Uh-huh. Són cartes per ser llegides. I quan les llegim, doncs veiem doncs, moltes formes del parlar d'aquella època, d'aquí d'Andorra i de part del Pirineu.
Sí, sí, perquè hi ha moments, perquè a més les heu transcrit de la manera que estaven escrites en aquell moment, i hi ha moments que s'assemblen més, no?, a la transcripció fonètica, ètica, potser, que no pas...
Exactament.
Que no pas a com s'hauria d'escriure. Abans d'entrar una miqueta a matèria, Daniel, qui dona nom a Casa Cintet?
Doncs el nom de Casa Cintet prové, perquè Casa Cintet, cal dir-ho, doncs és una casa de nova creació, és una casa que es crea doncs, a mitjans del segle XIX, amb una cabalera, que era una cabalera doncs, de Casa Casadet, que justament mm-hmm. doncs, tots coneixeu el topònim de Prada Casadet, doncs d'aquella casa, i es casa amb un noi, amb un xicot que baixava d'en Camp, que era el Jacint o Cintet, que era el petit d'aquells germans.
O sigui, la casa agafa el nom del marit,
del
de la
marit,
cabalera.
Exactament.
I el nom de la cabalera era?
Era Maria Balart.
Maria Balart. Quantes generacions queden documentades o podem veure en tot aquest procés documental que deixa la casa?
Doncs veiem tres generacions, però clar, Casa Cintet, com tots sabeu, doncs és una casa que continua, que hi ha descendents i familiars d'aquesta casa i hereus també d'aquesta casa. Doncs és, al fons, bàsicament, abarca tres generacions. És el pare, que es diu Jacint, el fill, que també es diu Jacint, i el net, que és l'Amadeu Consell.
I avui en dia quantes generacions més hi haurien d'afegir? Ja no sé si... T'ho pregunto per curiositat, eh?
Bastantes, unes quantes més hauríem d'afegir, perquè, clar, hem de pensar doncs, que l'Amadeu, doncs, aquest net, doncs ell neix...
Un parell o tres més, potser?
Sí, ben bones. I...
Perquè, clar, si l'activitat acaba al voltant del 1900... comença en 1854, acaba en 1945.
És una data...
Aproximativa.
Aproximativa. És el moment, doncs, que aquest fons, clar, el llibre, doncs, parteix d'aquest fons, i el fons, doncs, el gruix documental acaba al voltant d'aquesta època, tot mm-hmm. i que hi ha documents que ens porten ja fins a la dècada de 1960.
Bé, ara parlàvem dels llumins, no? També haurem de parlar de la pólvora, en parlarem més endavant, però no sé si em sabries dir quantes activitats i de diversa índole arriba a tenir Casa Cintet, o ens pots fer una mica una enumeració d'activitats que arriba a tenir per donar-nos una mica la idea o el, no? L'abast que arriba doncs, a tenir la casa.
Doncs Casa Cintet, quan comença l'activitat aquest, el Jacint pare, doncs Casa Cintet és una casa comercial, ells es dediquen al comerç de tot tipus de productes, fins que el 1887 sí que veiem que agafa una estructura empresarial amb firma social aquí a Andorra, i a partir d'aquell moment ja el veiem amb moltes altres més activitats que aquest transport, importació, exportació i venda de productes que feia aquí doncs el Principat. A més d'aquesta activitat dels llumins, més endavant, quan els llumins deixin pas als encenedors i deixi de ser rendible aquest negoci, doncs aprofitarà un altre negoci, que era el de les pells, que també és un negoci molt interessant, doncs per fer el salt al tabac. I del tabac doncs, farà el salt ja a principis del segle XX, cap a la dècada del 1920, doncs, cap a la importació i venda de benzina. També el trobarem doncs, en moltes altres activitats, i fins que als anys 30 doncs, també es llança al món de l'hostaleria i amb moltes altres activitats com podria ser la fusta.
Sí, ara, clar, és que ara parlàvem de la fabricació de llumins, però si parlem de fabricació, És curiós perquè ens en vas parlar el dia de la presentació, però hi ha un extret, un capítol o un apartat dedicat, per exemple, a la fabricació de fideus.
Sí.
Però és que hi ha altres activitats que arriba a assumir en fabricació.
Sí.
Com ara, per exemple, també parlàvem de la serradora, no?
Sí.
Però fideus.
Doncs resulta curiós, però clar, hem de pensar en una societat que necessitava... La pasta és un producte que es va popularitzant i que havia d'importar, i en un moment donat decideix que li surt a compte fabricar-se ell mateix els fideus.
No, perquè ja dic que és molt curiós, que dius, si els hi donem una miqueta més de temps i empenta, acaben fabricant de tot allò que es necessitava, o es anava a buscar o es fabricava, no?
Sí.
Seria una miqueta el...
Sí, sí, exactament.
El lema de la família o del moment, no ho sé si és...
Del moment, perquè és un mirall d'aquell moment, d'una societat andorrana que sovint hem volgut veure o s'ha volgut veure que era un indret allunyat dels grans centres comercials i que veiem amb aquest fons com tenia un gran dinamisme. Hi havia un gran dinamisme comercial i, de fet, a la presentació en vaig parlar. A Casa Cintent no s'explica sense el teixit comercial d'altres comerciants que hi havia a Sant Julià i amb altres parròquies del Principat.
Mm-hmm. D'altra banda, hem de pensar que en el moment que comencen tot aquest tràfic de mercaderies i comença a proliferar aquest comerç incipient, és un moment en què no hi ha telèfon. O sigui, no. Tenim correspondència, tenim com a molt potser telegrames, no? Telègrafs.
Sí.
Però clar, com es fa tot això? O sigui, no havia de ser una feina fàcil.
No,
ni immediata.
La veritat que és un moment molt dinàmic, en primer lloc, perquè quan és justament el moment que el tren s'està acostant des de territori espanyol, però també des de territori francès, i cada vegada resulta més propera a aquestes estacions de tren des d'on ells poden importar aquests productes.
Uh-huh.
Pel que fa a la correspondència, no hem de pensar que fos... Avui triga extraordinàriament més arribar una carta que no pas ho feia en aquell moment. La correspondència en aquell moment, en 3-4 dies podia viatjar de Tolosa fins aquí a Andorra o des de Barcelona fins aquí al Principat. Per tant, aquestes comunicacions eren més immediates del que pensem. També hem de pensar que des del 1883 tenim telegrama, tenim el telègraf a la Seu d'Urgell, per tant, ell ja podia dirigir ordres de pagament des d'allà. I aquí, a principis del segle XX, ja tindrem també estació telegràfica.
Dins d'aquesta correspondència, abans llegíem un extret d'una carta, però què en destacaries d'aquesta correspondència que es feia? Perquè a mi m'ha sobtat molt la cordialitat o les maneres de posar en context, no ho sé.
És una correspondència que molt sovint bascula entre l'àmbit comercial, la carta formal, fins a la carta més sincera, més oberta, aquelles cartes que tant el Jacint Ocell pare com el Jacint Ocell fill escriuen a la seva família. Aquestes són cartes obertes, molt personals, en les quals ell s'obre i els hi fa recomanacions molt íntimes. Per tant, cal donar les gràcies a la família Cintet per haver obert, per haver pensat que aquest fons formava part del patrimoni cultural andorrà. Crec que és un gest molt altruista i que és digne.
Mm-hmm. D'alguna manera podem pensar que quan parlem de documentació de caire comercial, dius, oi, però no? Què ens pot explicar més enllà dels contactes o el tipus de factura que es feia o què es guanyava o què valien les coses, no? Però aquí veiem que ens explica molta part de la història d'Andorra.
Exactament. De fet, quan fem història econòmica, molt sovint, fins gairebé ara, teníem una greu mancança que eren estudis quantitatius, perquè no disposàvem de fons per fer aquests estudis. Aquest fons ens permet fer com començàvem, doncs, amb la quantitat de llumins que es produïen, ens permet plantejar-nos aquestes preguntes i també aquesta microeconomia, que és molt, molt, molt difícil de documentar amb altres fonts.
Mm-hmm. De fet, Andorra estava al mig de dos estats, ho veiem, en el, per exemple, en el cas dels llumins, no? Doncs com Andorra s'ha d'anar reinventant conforme va passant, doncs, van passant coses al voltant. Però el llibre no s'amaga, perquè així queda palès en moltes de la documentació que s'ha trobat o que es deposita, que és el contraband. O sigui, un contraband que m'ho diràs tu, però no sé si l'hem d'entendre més en un sentit purament comercial, o sigui, de tràfic comercial, de passar la mercaderia d'un costat a l'altre, que no pas com una cosa... A veure, tenia un punt d'il·legal, evidentment, això no podem negar-ho, perquè si no se'n diria contraband.
En els estats veïns.
Però vull dir, és la manera que Andorra té d'enviar aquestes mercaderies als seus destinataris.
Sí, en aquell moment, doncs, clar, també aquí cal incidir en tres activitats, perquè molta de la importació que realitza el comerç, per no dir la gran majoria, doncs clar, la importació és perfectament legal. Mm-hmm. És perfectament legal, doncs,
sí, perquè hi ha una part de les mercaderies, no?
Aquesta mercaderia, per exemple, el fòsfor que l'adquireix principalment de París, doncs és perfectament legal importar el fòsfor fins a Andorra. El que no era legal a l'estat francès, doncs, era tornar-lo a internar dintre de França amb un preu més barat. Però bé, és una activitat que realitza aquest sentit pejoratiu o folclòric, és un sentit que li hem volgut donar actualment, però que en aquell moment no... De fet, en el fons, poques vegades trobem l'esment d'aquesta paraula. Vull dir, no és...
O sigui, s'extreu, o s'extrapola...
S'extrapola del fons...
Ha de ser contraband, però no es...
No trobem això... Per tant,
però sí que es parla dels controls, no?
De
les autoritats, d'agents...
Duaners, també, doncs, en aquest moment. Clar, no era una activitat que analitzés ell directament. Mm-hmm. Ell l'únic que feia o proporcionava, doncs, aquesta gent que analitzava aquesta activitat, que hem de pensar, doncs, que eren companyies, altres empreses comercials, perquè de la seva estructura es denota una jerarquia també en aquest sentit, doncs hem de pensar, doncs, que ell directament no s'involucrava en això.
Sí, sí, i d'aquesta manera també suposo que ens permet entendre qui feia el transport d'aquestes mercaderies, no? Una miqueta quina era la xarxa de distribució que hi havia al tomb de l'activitat comercial, que avui parlem de Casa Cintet, però que potser podríem parlar d'altres cases.
Exactament. Doncs clar, i l'únic que feia, doncs, si venia una persona d'Andorra i li demanava una quantitat, doncs, de fòsfor o el que fos, doncs li proporcionava. També hem de pensar que...
Però és que s'arriben a demanar moltes altres coses, perquè trobem des de llibres per a professors, es fan demandes específiques, de dir, tu no em podries trobar això?
Exactament.
I ells tenien la capacitat d'anar a trobar allò i portar-t'ho a Andorra.
I portar-ho aquí.
Un somier, per exemple. No?
Exactament. I pagant els drets corresponents de duanes. I a més també hem de pensar, doncs, que a més d'aquesta activitat, doncs, també analitzava una altra activitat que aquesta sí que tenia un paper primordial, que era aprofitar els canvis de divises, que era perfectament, doncs, legal i il·lícit, doncs, de si un producte era més barat a Espanya, doncs, exportar-lo, doncs, a França pagant els corresponents drets de duanes.
Això avui en dia encara es continua fent, que moltes vegades diuen, però per què el mateix producte aquí el trobo de França i allà el trobo d'Espanya, no?
Sí, sí, doncs...
A veure, més coses, perquè abans parlàvem de les necessitats. Hi ha un capítol dedicat a l'electrificació del país i aquesta necessitat que es veia a venir, que era l'ús de les bombetes. Perquè fins a aquell moment les llums, no? Doncs, la llum era doncs, a través de llums d'oli
o de carbur.
Sí, sí.
Doncs en aquest moment, doncs, ell sap veure, perquè... és el que sempre tornem a incidir en aquesta mobilitat que tenia ell per anar, doncs, per anar a Barcelona o per anar a Tolosa i veure, doncs, que ja l'electrificació estava prosperant i estava venint una segona evolució industrial, i aquesta segona evolució industrial, doncs, arribaria i, per tant, doncs, comprar bombetes o pensar en què faríem quan ja tinguéssim electricitat, doncs, no era gens eixelebrat. I justament en el moment que comencem a denotar aquesta presència d'elements elèctrics és justament quan ja s'està treballant amb la primera electrificació, amb la primera central d'energia.
Que hem de dir que les empreses del país també veuen, no?, l'oportunitat de fer negoci a Andorra, perquè hi ha moltes de les empreses que a través dels seus contactes, com és el cas de Jacint Rossell, envien pressupostos a dir, escolta, si mai penseu en electrificar, nosaltres us ho podem venir a fer, no?
Exactament.
I us podem fer una central elèctrica i...
Sí, sí. De fet, ell, un dels seus projectes ja amb companyia de l'Ignasi Amanyà, que era un enginyer que tindrà un paper capdalt en aquest moment, doncs ja s'interessen per voler fer, doncs, una instal·lació elèctrica recuperant també alguns projectes que ja s'havien fet a la dècada de 1880. Sabem veure, doncs, que cal tirar cap aquí, doncs, cal treballar, doncs, per portant el progrés.
Ara que parlaves d'Ignasi Romanyà Saurí, aquest senyor, contacte també de Casa Cintet, li donen una concessió per explotar l'aigua del riu, i atenció, perquè és un tema molt d'actualitat, també una concessió per fer arribar el ferrocarril a Andorra. Amb la premissa de que si en 15 anys, doncs, no havia fet els deures, doncs se li treia la concessió. Sí. Ja sabem que no li van donar.
No.
Perquè si no, avui en dia el tindríem aquí a Andorra, no?
Sí, justament l'Ignasi, doncs, aprofita aquest projecte del 1880. Era un projecte que havia fet una companyia minera que ja havia començat a treballar, doncs, el Pla de Sant Tirs. De fet, l'edifici que veiem avui, que és una part del que havia estat la central tèrmica de Drai, doncs en part és l'únic vestigi d'una part de l'analització d'aquest projecte que preveia, doncs, explotar el mineral de ferro d'aquí d'Andorra i transportar-lo cap a la banda espanyola, però també obrir un ferrocarril transpirinenc fins a l'altra banda, cap a França. No, és un projecte que en aquest moment, quan li donen la concessió, només es pensa, doncs, en aquest amal, o es veu aquest amal, doncs, d'Andorra cap a la part espanyola, però que era molt més el que es volia fer. I ja ens denota, doncs, el gran volum de negoci, doncs, que es preveia en aquestes concessions.
És curiós perquè venen de fora a oferir-nos el carril, venen de fora a explotar l'aigua, vull dir, això són concessions que es donaven en el seu moment, però, per exemple, quan parlàvem abans dels llumins, del fòsfor, a un andorrà li posen difícil el fet de dir, escolta, jo no, volem fer una fàbrica de llumins, deixeu-nos que també participem d'aquest moment que estem vivint gloriós, que és una cosa que es necessita, no? I li posen els entrebancs, però ho aconsegueix?
Sí, en el cas dels llumins, doncs, ho aconsegueix. Els entrebancs més aviat venien, i la carta fa referència, doncs, a les pressions externes que podria rebre el Consell General si autoritzava la fabricació de llumins aquí a Andorra. Hem de pensar, doncs, que Andorra era un país petit, i, doncs, les pressions externes que podia realitzar, per exemple, la companyia mandatària de tabacs, doncs, eren molt fortes. I en un moment, doncs, que tenim aquest... s'està treballant, doncs, en aquest monopoli espanyol dels llumins, doncs, el fet de que aquí s'instal·lés, doncs, aquesta fàbrica, i més que es van instal·lar també en aquest moment, doncs, generava una certa preocupació.
Clar, però al final, perquè suposo que també en aquest cas els espanyols que van arribar després amb el monopoli dels francesos veien una miqueta, no?, quin era l'interès que podia tenir Andorra, doncs, amb la fabricació dels seus propis llumins. Dèiem, era una de les primeres empreses que potser, doncs, tractava amb material sensible, que per això es va demanar de treure-la del centre. Com ens hem d'imaginar que era de perillós la manipulació del fòsfor, un fòsfor que devia entrar, no?, per les fronteres.
Aquest fòsfor, doncs, encara que resulti curiós o no resulti, doncs el fòsfor s'extreia, doncs, de la molta dels ossos que es feia a França, i aquesta molta d'aquests ossos, doncs, s'acabava produint el fòsfor en format industrial. Aquest fòsfor, el fòsfor és molt inflamable amb l'aire, i es transportava amb llaunes tancades, envasades i cobert d'aigua, amb una capa d'aigua perquè no entrés en contacte amb l'oxigen. Llavors, el fet era que en el moment de manipular el fòsfor, doncs es podia generar, doncs, un accident, un incendi, i per això, encara que en un principi sí que trobem documentat de que es fan llumins en el mateix, ràpidament, doncs, li demanen que, si us plau, la fàbrica la faci fora del nucli urbà.
Imaginem-nos que se'n van als límits amb Escaldes a fer aquesta fàbrica, que amb el temps acabarà, no?, al final acabarà atrapada per la mateixa urbanització, no?
Sí.
Sabem que avui en dia podem trobar les restes d'aquesta serradora que comentàvem a l'inici, al Parc de la Serradora.
Aquesta,
no?,
és la serradora nova. La serradora vella, doncs, l'hem de localitzar, doncs, en el moment que l'avinguda Mary Chey, doncs, creua i ho valira just a l'altra banda, on, a la banda on trobem avui en dia l'escaler, cap a aquella banda on hi havia hagut també la gasolinera Shell. Doncs just en aquesta cruïlla, doncs ens hem hi havia aquesta fàbrica que trobem amb imatges, amb fotografies.
Bé, no tenim temps per gaire més. Daniel, que sí, emplaçarem més a la gent que, si té curiositat sobre aquesta qüestió, que agafi el llibre, que el compri, que hi ha un munt de coses per aprendre, com per exemple que gràcies a l'activitat d'aquests primers comerciants també veiem els primers llocs d'entreteniment, els primers llocs on la cultura comença a proliferar, però això ja ho deixem als lectors. Gràcies per haver estat avui aquí, gràcies, Daniel, per haver vingut.
Moltes gràcies.
Un programa que hem fet amb David Carmona i Albert Rafar a les vies de so i de realització, amb Àlex Moldes a la producció, una servidora que es parla cada dimarts, des de la Gàbia al micro, Rosalbert. Adéu-siau.